aquest any tenim un pregoner, hem escollit l'Andreu Bosch com a pregoner per reconèixer, l'he de presentar, em perdonareu, tots el coneixem i sabem la vàlua que té i la il·lusió que ens fa a tots i a totes que ell sigui el pregoner, però toca que faci una pinzellada de l'Andreu. Tots tenim present la seva vàlua, el seu esforç, el seu apreci que va deixar a l'Institut ben après. Tants alumnes, tant dels nostres, les nostres filles, els nostres fills, que s'han format i han crescut com a persones gràcies a ell. També sabem que és una persona molt vinculada a la cultura de Sitges, és un home de cultura per Sitges, activista i defensor del medi ambient. Ara mateix en parlava, he tingut de rescatar-lo perquè estava parlant del GR, de la Creu de Sant Isidre. Andreu, avui no, deixem-ho. És un, ho sabem, un enamorat de la natura i un defensor de la natura. També és una persona que té un mèrit molt, molt, molt especial, que és el conductor del Club de Lectura Santiago Rusiñol, que es fa en un entorn privilegiat com és el Cau Ferrat. Hi ha dotzenes de participants que es reuneixen gràcies a ell, amb aquest Club de Lectura, que és un més d'aquests actes, d'aquests grups que enriqueixen el teixit cultural al que podem accedir tota la gent de Sitges. Volia agrair-li públicament que hagi acceptat i que ens faci d'aquí un moment el pregó. Sé que per ell no ha estat fàcil. Us he de confessar que el vam avisar tard, al darrer moment, que va tenir algun dubte, no pel fet de ser pregoner, sinó per poder assumir aquesta responsabilitat, a més de tots els projectes que ell porta el dia a dia. No va dubtar gaire, de seguida va reconèixer la il·lusió i va dir que trobaria un forat per presentar-se i per acompanyar-nos avui. Molt bé, abans de que parli l'Andreu, només recordar-vos de totes les activitats que celebrem i que des de la Regidoria de Cultura coordinem aquestes diferents propostes culturals i lúdiques, propostes d'entitats i d'institucions que fan gran aquest Sant Jordi. Per això us convidem, a més de gaudir i regalar llibres i roses, a gaudir d'aquests concerts programats, a ballar sardanes, a fer pinya amb la jove de Sitges i de forma molt especial a gaudir dels nostres autors locals, d'aquesta taula de signatura de llibres que les biblioteques juntament amb l'Ajuntament organitzen i posen a la vostra disposició. Són més de, m'ho deia ara la directora, són més de 20, prop de 20 autors locals que presenten les seves obres i estaran al passeig perquè nosaltres puguem recollir la seva signatura. Bé, només fer referència a aquesta riquesa que tenim a Sitges. La Lídia Gázquez ho deia a l'Eco de Sitges ara fa pocs dies, no? Deia així, i és que el darrer any ha estat un any de collita de premis i publicacions pels autors locals. La comarca bull de la creativitat literària. Aprofitem-ho, visquem aquest Sant Jordi, regalem-nos llibres i roses. Bon Sant Jordi. Andreu, sisplau.
Moltíssimes gràcies per la presentació. Algunes coses són immerescudes, però vaja, bona tarda a tothom. Senyora alcaldessa, senyor regidor de Cultura, autoritats, família, amics, amigues, senyores i senyors. Moltes gràcies per acompanyar-nos i venir a escoltar aquest pregó de Sant Jordi. Moltes gràcies també al govern municipal i en especial a Albert Oliver Rodés per la seva confiança dipositada en mi. També gràcies, moltes gràcies, a Marta Sánchez d'Escutia, Sonsoles Martín, Núria Amigó i Núria Amigó, les meves predecessores, i també a Teresa Sella i a Juan Carlos Rodríguez per l'ajut en la preparació del pregó. Va dedicat a la memòria de Jaume Pont, professor del Benaprés i amic meu, d'aventura Sella, home de lletres, recentment traspassats, i els meus pares. Per a mi és tot un honor prendre la paraula a propòsit d'una festa com aquesta, dedicada a la cultura i a l'amor, materialitzats respectivament en el llibre i la rosa, cultura i natura. Ens calen festes com aquesta, en temps de guerra, com els que vivim, amb conflictes armats sagnants a 4 hores d'avió d'aquí. Total, una mica més del que trigaríem a arribar a les Illes Canàries. Gaza i Ucraïna no són tan lluny de casa nostra, però conflictes més remots, per silenciats, com els de Sudan, Myanmar o del Magrib, em toquen, ens toquen, de prop al cor, pel que representen de sofriment humà. Un Sant Jordi en temps de guerra. Llegíem a VilaWeb el passat 17 de gener. El món viu el moment amb més conflictes armats d'ençà de la Segona Guerra Mundial. I sembla que la cosa va a més i es pot embolicar la troca en qualsevol moment. Estem en la corda fluixa. Em dolen molt aquests conflictes per la crueltat de les imatges que ens arriben a diari, però també, i potser més encara, perquè a les alçades de la història en què estem, sembla que els humans no hàgim après res. Qualsevol conflicte armat en el món ens parla del fracàs, ni que sigui parcial, ni que sigui transitori, del llibre i la rosa, símbols de la paraula i del sentiment més profund que és l'amor. Malgrat tot, també és bo i just pensar en la força i en l'arrelament que té en la nostra societat la festa de Sant Jordi. En aquesta lluita entre el bé i el mal, sembla que Sant Jordi té encara molts dracs per foragitar. M'agrada pensar que un dia Sant Jordi vencerà i la humanitat viurà més feliç en pau. La paraula, la matèria primigènia del llibre. Si en alguna cosa els humans ens diferenciem dels altres éssers vius del planeta, és la complexitat del nostre llenguatge i del nostre pensament. És apassionant la branca de la filologia que estudia la relació entre llenguatge i pensament. Pensen els animals com pensem nosaltres? Que tenen sentiments està fora de dubte. A cops penso que els humans encara tenim molt a aprendre d'alguns animals en aquest aspecte. Però pensen? I què pensen? Que entenen paraules també està fora de dubte. Per la meva relació amb animals domèstics, gairebé tota la vida, ho puc afirmar categòricament. Però poden elaborar pensaments complexos? Els humans sí, per a bé i per a mal, però ho podem fer. I com hem arribat a poder-ho fer? Elogi de la paraula. Quan els humans eren més animals que racionals, no sabíem parlar i només enteníem, emetíem sons guturals per expressar gustos o desavinences. Si aquestes últimes anaven a més, el conflicte estava servit i s'imposava la llei de la selva, la de la força bruta, perquè no hi havia raonament possible, perquè l'enraonament no existia. És fàcil d'imaginar que com animals, com els animals domèstics, en un primer estadi del desenvolupament del llenguatge, els homínids van ser capaços de posar noms i reconèixer els elements de la realitat etiquetant-los. Això, sent ja important, havia de ser la baula necessària per començar a elaborar pensaments. La guspira de llum, sospito que devia ser, quan uns ancestres nostres van posar en relació els noms amb les accions, els verbs, per començar a articular frases que ja responien a un llenguatge complex. Del llenguatge complex al pensament complex, un petit pas més. Quin gran prodigi. Parlant, la gent s'entén. Un prodigi perquè en aquell instant va néixer l'esperança de resoldre els conflictes a través del diàleg i del pacte entre humans. O sigui, entre guanyar o perdre hi va aparèixer la possibilitat de guanyar les dues parts. I no oblidem que en un conflicte, en una guerra, qui guanya també perd. Sobre els morts de l'enemic plana la maledicció de la baixesa moral a la qual ha hagut d'arribar el vencedor per aconseguir la victòria. I després de la guerra, què? Perdó, m'he equivocat. Se m'ha saltat una fulla. I és important. Perquè, com deia el regidor, evoca en Rossinyol. Rossinyol, un home de pau. A propòsit d'això, que no hi ha guanyadors en una guerra, em ve al cap una obra d'un autor molt admirat per mi i per molta gent, especialment el relat a Sitges, d'on és fill adoptiu, Santiago Rossinyol. Des de fa 3 anys coordino un club de lectura dedicat a ell, organitzat pels museus de Sitges. Doncs bé, en una de les sessions, els assistents al Cau Ferrat van comentar la seva obra de teatre, L'Héroe. I és en aquesta obra que Rossinyol ens posa al descobert que també els triomfadors són uns derrotats per l'experiència, la mala experiència viscuda en el front de guerra. La trama té lloc en el context de la guerra colonial del 1898, en què Espanya va perdre Cuba i les Filipines. En aquell panorama de derrota militar i col·lectiva, l'estat espanyol va voler exalçar exageradament la suposada valentia d'alguns soldats, tot elevant-los a la categoria d'herois, i els va passejar pel territori en una operació de cortina de fum per diluir i amagar el desastre. El cas més paradigmàtic i famós va ser el dels últims de Filipines. No tan famós, però també paradigmàtic per la transcendència local, el d'un tal Llodrà de Mallorca, com centenars d'herois que van anar per tot Espanya, que segons investigacions de Vinyet Panyella està en la base de la creació per part de Rossinyol de L'Héroe. Aquest heroi de guerra, poc temps després de ser rebut amb tots els honors per la seva illa natal, em refereixo al Llodrà, és detingut per robatori. I Rossinyol ens explica en la seva obra per què va passar això. Un jovenet tendre, bona persona, amb un futur ple d'esperances, és mobilitzat per anar a la guerra i temps després torna a casa. Allà és rebut com un heroi i exalçat per les autoritats. Anem descobrint, però, amb el transcurs de l'acció, que aquest heroi no només és tal heroi, sinó que ha actuat en la guerra com un autèntic criminal. Aquell ingenu jovenet, a causa dels horrors de la guerra, s'ha transformat en una autèntica desferra humana. Bebedor, jugador empedreït, vago, faldiller, i arrossega a la ruïna i al desastre la seva pròpia família. Aquest heroi de Rossinyol posa al descobert el mal moral i psicològic que produeix la guerra, fins i tot quan no ets un mer supervivent, sinó un aparent triomfador. I després de la guerra, què? Després de L'Héroe, vindrien pel·lícules que han tractat els seus efectes perniciosos en la psicologia dels soldats que tornen de nou a ser ciutadans a casa seva. Pel·lícules com Sense novetat al front, El caçador, Apocalipsi Now o Gran Torino, entre d'altres, analitzen des de diferents perspectives i amb finals també diferents el mateix tema. I després de la guerra, què? Els que hi han anat són més feliços, són més persones que abans? I la gent normal ha millorat la seva situació? Està clar que els que hi han perdut un ésser estimat, no. I els altres, poc o molt, patiran com a mínim les conseqüències de la destrucció en postguerres presidides per l'escassetat. A propòsit de Gran Torino, amb un Clint Eastwood magnífic com a actor i com a director. És l'únic film, que jo sàpiga, en què se li dona la volta a l'héroe de Rossinyol. El punt de partida és similar. Aquest veterà de la guerra de Corea ha tornat als Estats Units amb tots els honors, però amaga un secret. En un moment de molta tensió i de molta por, ha matat un noi innocent. Ja d'entrada amb un caràcter molt esquerp, quan queda vidu i sol a casa seva, es va tornant un vell amargat i misantrop, perseguit per la mala consciència. Al final, redimeix els seus pecats de guerra amb una autèntica heroïcitat, tot sacrificant la pròpia vida per salvar la d'un veí justament també asiàtic. No era en realitat un heroi, però amb aquesta acció sublim s'hi transforma. A l'altre extrem, ja ho sé, milers de pel·lícules que ens mostren la cara gloriosa de grans gestes realitzades per herois d'una sola peça contra els malvats enemics que són dolents sense pal·liatius. Però deixem estar això. I tornem a Rossinyol. I per seguir aquest camí de lligar literatura i defensa de la cultura i de la pau, Rossinyol, a propòsit de la primera pedra a l'estàtua del Greco a Sitges el 25 d'agost de 1897, va dir: si cada poble del món tirés les armes de l'odi a la fornal de la glòria per aixecar monuments, cregueu que les cegues armes ja no farien cap falta. Els pobles, glorificant-se uns als altres, acabarien les guerres. I en la seva inauguració, el 29 d'agost de 1898, revelaria l'argument així: si les guerres dels pobles omplen els cementiris, el desenterrar els genis, refereix al Greco, i fer-los reviure de nou, aquesta és l'obra de la pau, la gran obra que avui esteu fent vosaltres, sitgetans. Rossinyol i la Primera Guerra Mundial. Més tard, el 28 d'agost del 1914, a propòsit de la Primera Guerra Mundial, escriu a l'esquella de la Torratxa: aquesta guerra, que estava en el començament en aquell moment, la Primera Guerra Mundial, ens demostrarà que som iguals ara com fa 10.000 anys. No fem d'homes de les cavernes perquè no hi vivim, però en som. I finalment un repàs a la història de Mussolini i Rossinyol. Una mostra més del caràcter antibilicista de Rossinyol la trobem en la crònica que va enviar des de Vila d'Este, a uns 30 quilòmetres de Roma, com a testimoni d'excepció de la marxa sobre Roma, ordenada per Benito Mussolini el 28 d'octubre de 1922. Diu Rossinyol: quan més sols ens trobàvem, es refereix als artistes, en el jardí i en el gran palau solitari, se senten tocar trompetes i es veu venir una gentada negra. Eren els primers feixistes que anaven venint de tot arreu per la conquesta de Roma. Primer n'entren 200 o 300 uniformats, el pas de marxa, la camisa negra i el casquet negre, calces bombades i polaines. Al cap de poc temps n'arriben més i a cada tren més, i pels camins i per les carreteres. Ni una sola veu, ni una rialla, ni un crit de joventut. Jo pregunto a un dels cabdills si hem de retirar els quadres que estem pintant, diu en Rossinyol. I ens respon que tot bon feixista, com tot bon italià, sempre respecta la pintura. Hi van un centenar de noies de 15 a 20 anys en camisa negra. Ja no són noies, són feixistes. L'endemà es dona l'ordre d'anar a Roma, però triomfalment. La revolució ha triomfat. Per fi, Vila d'Este i el seu palau tornen a ser dels pintors, d'aquests éssers inofensius, obrers de la pinzellada. I els xiprers, indiferents a tants feixistes i mussolinis que passaran temps a venir, aniran creixent sense commoure's. I acabarem aquest repàs amb una sentència extreta de Màximes i Pensaments, el 1927, que ens dona la clau de la interpretació de l'héroe. Diu aquesta màxima: l'assassí és un heroi a l'inrevés. I l'heroi de l'héroe, afegeixo jo, era en realitat un assassí. Al llarg de la història hi ha hagut llibres de tota mena. Cerca la paraula i el llenguatge ha propiciat també obres abominables com Mein Kampf, La meva lluita, d'Adolf Hitler. Fins al 31 de desembre del 2015, fa 4 dies, data en què van expirar els drets d'autor de Mein Kampf, aquests eren propietat de l'estat de Baviera. I aquest no va permetre cap còpia o impressió del llibre a Alemanya, tot i que posseir o comprar el llibre no fos il·legal. Ara ja es pot reeditar. Jo, personalment, ho prefereixo així. Sotmetre el text a la llum pública, amb totes les explicacions que calgui, és molt millor que prohibir-lo o amagar-lo. Que el sentit comú col·lectiu el posi en el lloc que li toca. El llibre, en 2 volums, publicats el 1924 i 1926, va tenir un baix índex de vendes fins al 1933, en què Hitler va pujar al poder. I alguns historiadors han especulat que una àmplia lectura a temps podria haver alertat de l'esdevenidor de la història i tal vegada hauria evitat el desastre de la Segona Guerra Mundial. I sempre, a l'altre plat de la balança, hi haurà quanta guerra, de Mercè Rodoreda, o cançons com El soldadet dels Manel, o Give Peace a Chance, o L'imagine de John Lennon, o El Guernica de Picasso. I hem de confiar que la gent sàpiga triar. El sentit comú ens diu que la guerra va contra el poble i la pau i la cultura a favor d'ell. I tinc l'esperança posada en l'encert col·lectiu. La poesia té un gran futur i la festa de la poesia encara més. No penseu que no m'assalten els dubtes quan veig a diari imatges de patiment de persones, especialment dones, nens i ancians, causades per la guerra. Per això, quan fa uns mesos aquí mateix, al Miramar, a dintre, que no feia tanta fresca, el periodista John Carlin, convidat per Sitges Solidari i Amnistia Internacional, va respondre en relació a les guerres actuals que més morts hi havia hagut a la Segona Guerra Mundial, vaig quedar perplex i em va costar molt d'entendre i d'acceptar. Ara ja ho entenc. Ell parlava en termes evolutius de la humanitat. La teoria, encertada o no, és que anem de més violència a menys violència. I malgrat el present sagnant, cal mantenir l'esperança ben viva en un futur millor, sense guerres i amb molta, molta cultura. En Gabriel Celaya dic que la poesia és una arma cargada de futuro. La paraula té futur i el cop de pedra quedarà en el passat definitivament arraconat. Per anar acabant, reprenem Sant Jordi. Sant Jordi, una festa catalana d'arrels molt profundes. A propòsit de guerres, cal recordar que Sant Jordi, segons la Viquipèdia, va ser un militar romà que es va negar a obeir una ordre injusta, perseguir cristians indefensos. Per això va acabar morint un 23 d'abril de l'any 303, després de patir un martiri espantós. Des de l'any 1456 és el patró oficial de Catalunya i la festa s'ha celebrat al llarg de la història amb més o menys intensitat fins que al final del XIX, amb el moviment polític i cultural de la Renaixença, va agafar una gran embranzida. El 1929, en plena Exposició Internacional de Barcelona, els llibreters van sortir al carrer amb molt d'èxit i poc després es va instituir el 23 d'abril com a Dia del Llibre, data que coincidia amb l'enterrament de Miguel de Cervantes i amb la data de la mort del dramaturg William Shakespeare el 1616. La festa no es va aturar ni tan sols durant la Guerra Civil Espanyola. Arran de la festa catalana, el 1995, la Conferència General de la UNESCO va decretar el 23 d'abril com a Dia Internacional del Llibre i dels Drets d'Autor. és un bon exemple de com una festa local pot esdevenir mundial si el propòsit i l'objectiu comparteixen valors universals. Sant Jordi, un missatge català al món. Des de fa anys, la Generalitat de Catalunya promou la nostra diada internacionalment amb el programa Books and Roses, en coordinació amb casals catalans a l'exterior i grups de voluntaris repartits per tot el món. Enguany hi ha previstos 380 actes en 240 ciutats del món. Per posar dos exemples només, a Hamburg mateix, una ciutat al nord d'Alemanya, on viu la meva estimada filla, hi ha tres indrets en diferents barris on faran activitats relacionades amb Sant Jordi i molts alemanys sabran de l'existència i l'essència de la nostra festa. A l'illa japonesa d'Okinawa, al nord de Taiwan, al llunyà Orient, aquest Sant Jordi també sentiran a parlar de la nostra tradició i de Catalunya. Des d'aquest racó de món, des de Sitges, amb Catalunya al cor, el bressol universal de la festa del llibre i la rosa, tenim un missatge per a la humanitat. Un missatge fet de llibres i de roses. Un missatge fet de paraules i de bons sentiments. Un missatge de pau en temps de guerra i que vol volar per tot el planeta, per tot el planeta Terra cap al futur. Un futur d'esperança en què callaran les armes i parlaran els poetes, en majúscula, com escrivia Rossinyol. Invitació a la festa. Per tot això, us convido a escriure els vostres propis sentiments i els vostres propis pensaments. Segur que us alleujarà i tal vegada les vostres paraules serviran a algú altre a veure les persones amb una altra perspectiva. Us convido a anar a les biblioteques i enriquir-vos amb les paraules dels altres. Us convido també a regalar paraules, si pot ser, de literatura quilòmetre zero, que tenim molta producció variada i de molt bona qualitat aquí mateix a Sitges. Han publicat en el darrer any les persones que estan entre nosaltres, Álvaro Sabater, Ània Àngels, August Bové, David Jou, Eduard Tomàs, Edwin Winkels, Eugènia Kleber, Ignasi Viladevall, Joan Duran, Josep Maria Fernández Usac, Josep Maria Tubau, Lídia Gázquez, Lucila Ballardi, Olga da Silva, Pura López i Saskia Lanys. Us convido a sentir, a estimar, a regalar també roses com les que us en faig ofrena avui en forma de punt de llibre. Ja n'he anat repentint moltes perquè la meva intenció era deixar-les aquí a les cadires, però l'aire m'ha esbotzat la idea. O sigui que si algú s'ha quedat sense, que passi després, que en tinc moltes a la butxaca. Doncs això, deia, en forma de punt de llibre i per una causa solidària, Nits de la Lluna Plena, per a la investigació del càncer infantil, en memòria de Paul Laoz. Jo poso el punt amb una bellíssima rosa. Trieu vosaltres el millor llibre per aquest punt i seguit. Regalem llibres, regalem roses, per fer un món millor. Visca Sitges, visca Sant Jordi, visca el llibre i visca la rosa.
Bé, bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, moltes gràcies, Andreu, per aquest pregó que com a bon home de pau que ets i també com a mestre ens has fet reflexionar. Reflexionar sobre el moment que estem, sobre aquests conflictes, aquestes guerres que ens envolten i que, malgrat tot, el dia a dia, que a vegades ni ens sorprèn, no? Que cada dia ens estiguin dient la gent que ha mort, la gent que ha desaparegut. i tot el que comporta les guerres, perquè no és només les pèrdues de vides humanes i la desgràcia horrorosa que és patir una guerra, sinó les conseqüències posteriors que tenen. Tota aquella gent que ha passat per una guerra, tota aquella gent que ha perdut famílies en una guerra, tots els anys i anys que duren aquestes desgràcies. Per tant, gràcies per fer-nos reflexionar i pensar que en les paraules que has fet segur que ens anem a casa encara pensant-hi. Com he dit, com a home de pau i com a mestre, a més, no? que ens has donat unes pautes a seguir i a complir. Per tant, t'ho vull agrair moltíssim, moltes gràcies per aquest pregó que ens has fet. Bé, jo només volia dir que avui tornem a fer aquest pregó de Sant Jordi, que ens agrada tant, que és una nova tradició, no? que encetem a Sitges des d'ara fa uns pocs anys, però que ens agrada molt tenir-lo, igual que tenim altres pregons, no? d'altres festes tan nostrades. I com no, Sant Jordi, que ens agrada tant, no? perquè amb qui no li agrada una festa, precisament, que és llegir i estimar. No? Què n'hi ha millor que llegir i estimar? Per tant, un Sant Jordi que esperem aquest any, com s'ha dit, tal com ha dit també el regidor de Cultura i com ha dit l'Andreu, ple de novetats locals i, per tant, que nosaltres també podem gaudir, fer aquest quilòmetre zero de lectura que ens agrada tant. Jo només voldria agrair la feina de tothom que fa possible que malgrat tot, malgrat a Sitges no tenim llibreries, que sempre ens ho retreuen per tot arreu, és veritat, però que estem fent molts esforços per aconseguir-ne. Tot i així, des de l'administració pública, la nostra obligació, com no pot ser d'una altra manera, és impulsar la lectura i ajudar perquè la lectura pugui arribar a tot arreu. No? Per això, un dels agraïments que sempre fem, com no pot ser d'una altra manera, és les biblioteques de Sitges, per la gran feina que fan per promoure el gust de llegir a través de totes les iniciatives ben diverses que fan, a través de les xarxes, de tota l'animació que fan contínuament perquè la gent vagi a les biblioteques i gaudeixi de la lectura. També aquest Sant Jordi, com també és tradicional, es faran les tradicionals parades que fem al Passeig de la Ribera, que també això és gràcies també a Promoció Econòmica, que tenim aquí el regidor, i gràcies a Cultura, perquè fem també la venda de llibres i de roses, no? I que tanta gent, a més, i vol participar, que cada any a més tenim problemes perquè sempre es queda gent a fora, que no arriba a temps o que vol participar perquè realment hi ha moltíssima participació. No? Jo voldria destacar, a banda del que hem dit, evidentment, de promocionar la nostra literatura a quilòmetre zero, evidentment, també és un moment important per defensar la nostra llengua, la llengua catalana, que com bé sabeu, en els últims anys, malgrat també defensar-la contínuament, cada vegada no, té més perills i per tant cada vegada hem de reivindicar-la i posar-la en valor com sempre. No? Per tant, Sant Jordi és un moment per posar-ho en valor, la literatura en majúscules de totes les llengües, però sobretot també reivindicar la nostra llengua, el català, i si em permeteu també aprofitar, jo darrerament sempre recordo a la figura de la lingüista, la Carme Junyent, que ens va deixar també no fa tant de temps i que també va visitar Sitges diverses vegades i que ella ens deixava una gran lliçó i un gran llegat amb la defensa en el català. No? Una de les seves paraules que sempre deia era l'únic que cal perquè sobrevisqui la llengua és que s'usi i que es transmeti parlar en català sempre que puguem. Per tant, el català és un element d'identificació, de cohesió social, com també ho és, i també, com ha dit l'Andreu, com també ho és el Sant Jordi, que també és cohesió social. No? I en aquesta diversitat que tenim a Sitges i que estem tan orgulloses i que sempre defensem tant, també ens agrada que aquesta diversitat precisament s'uneixi i faci aquesta cohesió social en un dia com és Sant Jordi. Per tant, a Sitges que celebrem aquesta festivitat i que avui ens apleguem tots aquí, en aquest espai, per unir aquest acte tan especial, no? també amb autors, amb lectors, amb les bibliotecàries, com he dit, i per tant, com ha fet l'Andreu, jo també us voldria convidar en aquest 23 d'abril a sortir al carrer, a comprar llibres, a comprar roses, a llegir i a estimar-se. Així que moltes gràcies a tots i a totes.